París
i Londres.
Ja estem així un dia més amb totes i tots per a gaudir d'una tertúlia cordial i amable.
Com diu el lema.
Efectivament, i històrica també.
Històrica, sí. Una nit històrica.
També.
Perquè la recordarem durant molt de temps. Per cert, diu coses interessantíssimes, eh?
Què penseu si jo vos diguera que el fill d'un llaurador es fa papa?
No pot ser això.
El pare de Francisco era llaurador.
El pare de Francisco.
Així és? Bueno, a veure...
Perquè el País Valencià ha tingut dos papes, eh?
Efectivament, i d'origen molt pròxim d'ací.
Sí.
No, de Gandia.
De Gandia.
Bueno,
ara m'ho explicarà.
De la zona. Bé, per a parlar de tot això, hem portat a Frederic Aparici. Què tal, com estàs, Frederic?
Hola, bona nit. Molt content d'estar ací.
Ell és historiador i ha escrit un llibre que és el que tenim a les mans, que la primera frase de la presentació diu això: el fill d'un llaurador papa. El títol és De l'arada a la ploma i pues, va parlar de les èlits rurals al País Valencià a l'edat mitjana. Estem parlant del papa Calixt?
Estem parlant, efectivament, del papa Calixt III. El primer dels dos Borja, no? que té aquesta singladura i que, efectivament, és el millor exemple a nivell europeu occidental del que foren les elits rurals, no? Perquè el remat és el fill d'un llaurador que es converteix en papa. Vull dir, que es converteix
De l'arada a la ploma, és a dir, de llaurar a escriure. No?
És un poc de llaurar, d'escriure la terra, no? A escriure sobre el paper, o de llaurar la terra a llaurar el paper. No?
Però a mi el que em sorprèn és que els valencians hagin tingut dos papes, que cosa que no ho hem estudiat mai a escola, ni ens ho han explicat, com si estiguera amagat, perquè val, bo que no eren determinades zones, sinó que eren valencians, i això bo que no m'interessa explicar-ho, però la qüestió és que els d'orígens humils també, no? Vull dir, de zones, bueno, que eren... Bueno, igual...
Anem a... Clar, això és la trampa que jo
sí.
Faig...
Ahir ara anirem un poc...
Clar, és la trampa que jo faig amb el concepte llaurador, no? Vull dir que clar, quan un ullitx interpreta la paraula llaurador en el sentit actual, no? Que estan les taronges penxant, els caquis per collir...
Clar, que dius, quina ruïna, no?
I llaurador a l'edat mitjana al País Valencià és una altra cosa. Vull dir,
és propietari de terres, no?
Exacte, és una persona que és enfiteuta, que té les seues terres, que renda terres, a més, vull dir, damunt té capacitat per a...
Que té gent que les treballa, no?
Efectivament, no? Llavors, clar... humils no són. La majoria dels llauradors, la majoria igual és excessiu, no? Però bona part dels llauradors són llauradors que no llauren.
Empresaris.
Efectivament.
Actualment es diria empresaris.
Empresaris, emprenedors, i la veritat és que clar, precisament són aquestes històries més singulars, no? D'aquesta gent que triomfa, les que són més fàcils de resseguir en la documentació. Els que fracassen, això topar amb aquests casos de... Bueno, me'n recordo d'un cas molt, molt singular, no? De quart de poble, d'un mosso, bueno, d'una família de llauradors benestants que bueno, tenen diversos mossos, i n'hi ha un que és el preferit o el capatàs, majoral, dir-li com vulguis, no? I aquest li diuen, bueno, pues, tu veretaràs tot. I de repente, de ser un mosso, un jornaler, a ser un dels rics del poble, als tres mesos mor. I, clar, vull dir, topar amb aquesta història personal,
això és
topar amb el notari, que es conserva el protocol i el testament, no? Una persona que de repente no era ningú, es converteix en algú, i quan ja ho té a tocar, no? Pues, pam, van i
el maten.
No, es mor d'alguna cosa que no sabem, però mor, no? I és una d'aquestes històries que me'n recorda ja fa més de 20 anys que la vaig treballar, no? Però la tinc allà a foc perquè dius, ostres, és que no n'hi ha...
Sempre un tema apassionant, perquè, clar, diu el subtítol, les elites rurals del País Valencià a l'edat mitjana. I, a veure, per aclarir als oients, l'edat mitjana Tu crec que ho centres al segle, entre el 14 i el 16,
claro,
no?
A veure, una cosa he dit, després tinc que concretar-ho segons les fonts, l'àmbit d'estudi,
claro.
I llavors el treball està centrat sobretot en el llarg segle XV, que se diu, no? Que parlem els historiadors, que va més o menys del darrer quart, o sí, darrer quart del segle XIV a les Germanies.
Podríem, a les Germanies, a veure, sí. Per tant, podríem dir, perquè diríem que la conquesta de Jaume I de les terres que dels àrabs, no? Dels musulmanes, i que va ser al segle XIII, no?
Segle XIII, 14,
bueno. XIII. I les Germanies quin any van ser?
1520 comencen, acabem
ja al segle XVI, no? Mm. Vull dir, és una, són, això diríem que és l'edat mitjana, però és una època d'il·lusió, no? Dels colons que ocupaven així, que eren...
A veure, clar,
és que no sé, ja estem en el Renaixement, no? Clar. Itàlia era el Renaixement.
El XVI.
Efectivament, depèn un poc de quin siga el teu observatori que se mou les cronologies. Vull dir, l'edat mitjana comença en el segle V. Vull dir, l'alta edat mitjana fins a l'any 1000, després tindries de l'any 1000 al segle XIII el que se diu la plena edat mitjana, que és la constitució del feudalisme, així en un sentit estricte, i a partir del segle XIII aquest feudalisme s'expandeix cap a la perifèria europea, i és quan ens arriba a nosaltres, no? I ens arriba un feudalisme ja molt depurat, per dir-ho d'alguna forma, ja sense assajos, no? Ja, i damunt jo el meu primer ho té clar com ho vol, saps? Vull dir, és ell qui controla tot aquest procés, no? Llavors, se podrien haver estudiat les elites rurals des del mateix moment de Jaume I? Sí, el que passa és que és molt més complicat. Vull dir,
perquè hi ha menys informació.
Hi ha menys documentació, uh-huh. És una societat més inestable.
S'està formant.
Efectivament, clar, s'està formant. Llavors, clar, el més interessant d'això, perquè clar, les elites rurals a nivell europeu s'han estudiat des del segle IX. Vull dir, en el segle IX ja n'hi ha poemes satírics d'estos que es burlen dels nous rics, no? En el segle IX, un nou ric, tio, uno que arriba del camp a la ciutat en el segle IX, que les ciutats són, vaja, poc més que corrals de vaques, no?
Sí.
I llavors, clar, fer-ho, tornant al cas valencià, fer-ho des del 13 tenia eixa bondat de trencar un poc el tòpic de que les comunitats fundacionals del segle XIII eren comunitats igualitàries. Això sabem que no és així, vull dir que el procés de colonització ja implica de per si l'assentament de desigualtats dins de les comunitats rurals, no? Ja n'hi ha un sector dirigent des del mateix moment. Per què? Doncs ai, la casuística és enorme, no? Però, clar, però el problema era tindre suficient massa documental per a anar més enllà de l'anècdota, ser capaç de construir un model explicatiu, no? Això amb garanties només ho podem fer després de la Guerra de Castella, a la segona meitat del segle XIV.
Tu t'has centrat en els teus estudis i investigacions en estudiar aquestes desigualtats, no? Mm. En aquesta època, i t'has especialitat en el món medieval, no? Efectivament. I actualment eres professor a la universitat, si no
sí.
Recordo mal. I bueno, tens altres publicacions també, que també en les que també vas buscant informació, fonts per a descriure un poc la societat, no? La societat com era de l'època.
Necessites diverses en la teva bibliografia, almenys 15.
Sí,
articles de revistes, llibres,
articles sobretot monogràfics, articles en revistes acadèmiques, alguna publicació més a banda d'aquesta, no? Però diguem-ne que el gruix d'aquest text de l'Ara de la Ploma prové de la meva tesi doctoral. I per circumstàncies, vull dir, tampoc és que fora una intenció, però per circumstàncies gairebé ha vingut a eixir 10 anys després. Vull dir, té un pozo important en el qual doncs, no he parat. De fet, m'ha permès amb calma desenvolupar algunes trames que en el moment de la tesi, perquè el remat, lo de la tesi és un tràmit purament acadèmic. Vull dir, la feina ja l'has feta. Vull dir, el dia que tu defenses la tesi... com aquell que diu, ja eres doctor abans de que te'n nomene, no? Ja has fet tota la faena. Llavors, en aquell moment tenia que tancar moltes coses i la, vaig deixar fora molts fils oberts, alguns dels quals s'ha pogut tancar ara, altres no, altres continuen oberts, no? Que són coses que vull acabar de fer tranquil·lament, però molts...
Tranquil·lament sempre són 10 anys, jo pregunto per què.
Doncs mira, no sabria què contestar-te, la veritat. Probablement sí. Probablement sí, perquè al final el que passa també és que anem a cop d'urgències, no? Quan no tens una cosa tens una altra i quan no has de... Vull dir, perquè al final, això sempre m'agrada explicar-ho perquè pareix que els mestres universitats l'únic que fem és fer classe i en realitat al final la classe és lo de menys,
no?
No, perquè vull dir, entre gestió, divulgació, publicacions... Vull dir, al final són moltes tecles, saps?
Sí, investigació per a poder fer les publicacions.
Clar, bueno, anar a l'arxiu, puf, és que fa que no vaig a l'arxiu. Llavors, estos 10 anys m'han permès això, tancar alguns fils, ampliar coses o línies d'investigació que tenia obertes i que arran d'altres recerques que anava tancant, doncs podia incorporar, no? De manera que no és l'habitual, però el llibre és més ric que la tesi.
Perquè els arxius, quins arxius has buscat? Perquè
A veure, ací, clar, ací n'hi ha
escarbar molt, no?
Sí, la veritat és que diguem-ne que la recerca està fonamentada en tres tipologies de fonts: protocols notarials, que ahí això és una mina, vull dir, això no saps mai el que vas a trobar-te, perquè la Societat Valenciana d'abans d'Almansa anava a tota hora al notari. Jo en classe, quan estic fent classe a l'anaugurant, sempre dic que si la dona te l'havia de pegar no te la pegava en el retorn, te la pegava en el notari. Vull dir, perquè era una relació molt més estreta i quotidiana, no? Llavors, protocols notarials fonamentalment, també Cor del Justícia, que és una tipologia documental relativament poc treballada.
Això sobre... que és l'acord justícia?
Sí, els registres judicials. Llavors, ahir
quan
també...
Quan hi ha pleits o quan es demanen, ahir, hi ha demandes,
bueno,
o situacions de disconformitat,
exacte,
que un denuncia un altre, no?
Sí, ahir n'hi ha... Vull dir, igual que dins del protocol notarial te pots trobar diverses fonts, tipologies documentals, testaments, inventaris de béns, pagaments, reconeixements de deute, declaracions, una declaració jurada davant d'un notari, vull dir... En l'acord del justícia te trobes també diverses tipologies documentals. Les que tu has esmentat, les denúncies, no? Els clams, no? Perquè fulano de tal hi han entrat els borregos i m'han menjat el forment que falten dos setmanes per acollir, això és l'habitual. Però també n'hi han d'altres que tenen a veure amb impagaments, per exemple. Llavors, els pastors, quan l'amo no els paga, van i el denuncien davant de l'acord del justícia. I això és, vull dir, és la vergonya, no? Perquè no és una qüestió de diners, vull dir, perquè eixe amo no ha pagat al seu pastor. Tot això apareix en l'acord del justícia.
I tota aquesta documentació on es guarda? On, perquè, clar, comentaves lo dels notarials, lo d'això de justícia.
L'acord del justícia forma part de la documentació municipal, que era l'altre gran pilar que anava a esmentar, i que, clar, per a els llocs estrictament rurals, estic pensant en Palma de Gandia, estic pensant en Quatretonda, aquesta mena de llocs, doncs és més reduïda o pràcticament inexistent, no? Relleu, per exemple, Penàguila, i l'acord del justícia entrava dins d'aquesta documentació. Les viles més grans, cas de Cocentaina, Ontinyent, Alcoi, sí que conserven Cor del Justícia. Llavors, clar, és una font magnífica. I després els protocols notarials, doncs n'hi han diversos arxius. El més important són dos: l'arxiu de protocols del Patriarca, que està en el Col·legi de Seminaristes del Patriarca, en València, i la secció de protocols de l'arxiu del Regne. Després m'he trobat, que vaig a recordar, amb bus, no? A Penàguila l'arxiu parroquial té protocols notarials. Protocols, o sigui, els protocols notarials que no tenen res a veure amb l'església, però per alguna raó es conserven allí. I ahir vaig poder, i vull contar-ho, no? Ja que tenim temps, vaig poder copsar la diferència entre, vull dir, les elits rurals, ja en el segle XXI i tot el que vosaltres vulgueu, no? Però la diferència entre les elits rurals i el que no són les elits rurals, vull dir, perquè quan jo arribo a Penàguila, bueno, a mi me xiven, per dir-ho d'alguna forma, que n'hi ha protocols notarials i que tal, i me'n vaig, i clar, Penàguila, pues, el capellà no viu allí, me diuen, però n'hi ha un antic capellà que està jubilat, que té la clau, i és del poble.
De tots els panys.
I llavors, clar, vaig allí i era un home ja gran, gras, saps? Afable. I li conta la meva història i dic, vinc de Gandia. Dic, collo, des de Gandia has vingut. I dic, és que volia consultar. Bueno, anem allí. I vaig allí i me trau els protocols. Jo tenia les primeres càmeres fotogràfiques que, però clar, maximitzar el viatge i tal, i faré fotos i tal.
Estem parlant de fa 10 anys o més de 10 anys.
Estem parlant de 2007, 2008.
Bueno, ja era digital, això.
Sí, clar. Sí, però eren de les primeres, no? Uh-huh. I l'home agarra i em diu, diu, així fa massa xelor per mi. Diu, me'n vaig a casa. Diu, què?
Em va deixar a soles.
I em deixa a soles en la sacristia de l'església de Penàguila amb pergamins del segle XV. Això, dic, això és fantàstic.
Que són esglésies molt grans per lo menú que és el poble.
Clar, però ara veuràs...
Per això feia fred. Per això feia fred.
I l'home, clar, era de Penàguila i... em deixa allí, per descomptat per la València i tal, i faig totes les fotos que allí, canviant piles, vull dir, d'ací no me'n vaig sense fotografia. I me'n faltaven dos o tres. I llavors, torne un altre dia, i aquest dia sí que estava el rector titular. Hola, buenas. I dic, no, és que l'altre dia el mossèn me va deixar fer fotos, volia continuar, que me queden només tres i tal, i primer canvi. Ja no era de la comunitat. Ya era de Alacant, parlava castellà.
Yeah.
Y en fin, digo, esto lo tienes microfilmado en la CAM en Alicante. Y digo, bueno, digo, eso no va a ser fácil. Digo, vamos a ver, padre. Digo, a ver, el otro párroco me ha dejado, no es párroco, es jubilado. Digo, bueno, pues el mosén, digo, me ha dejado hacer fotos, digo, me quedan tres. Yo hago las fotos y ya no vuelvo, ya no le molesto más, ¿no? Ya no le molesto, sí, claro, eso por descontado, ya no le molesto más, tranquilo usted, tal, no sé qué, porque claro, digo, que uno me deje, que el mayor me deje, porque aquí ya era chubilar, digo, y la gente joven ponga entre pies, digo, claro, digo, esto contado por ahí no, bueno, al final le vais a hacer alguna mena de presión y me dice, bueno, pues haz las fotos y vete, pero y en vez de quedar, digo, ostres, vull dir, el home gran, vull dir, que vol ajudar, que ho sent, sí, com a propi, i que s'identifica, i tu li contes...
Que ve de fora, que...
Clar, no... Saps? Vull dir,
clar, la confiança que va tindre en tu de deixar-te sol.
Clar, sí, absoluta. T'hauria
pogut emportar un llibre o alguna
cosa. Sí, clar, però és que, a més, vull dir, era la qüestió de dir, bueno, m'ha explicat què va fer, és del meu poble, va... Saps? Vull dir, i l'altre... li donava exactament igual que és el que anava a fer jo allí, vull dir, li molestava. I ho recorde, no, llàstima no saber este home qui era exactament, però és d'estes coses...
L'he denominat ahir.
Sí, clar, és d'estes coses que dius, che, al final n'hi han estructures que vulguis que no perduren en el temps, no? I este home, vull dir, efectivament els capellans són un element fonamental dins d'eixe corpus, dins d'eixe col·lectiu que són les elits rurals, i a més vull dir, provenen de la mateixa comunitat, no? Mm. I en eixe cas, vull dir, dic, això és que és elit rural, perquè no és només o sigui, les elits rurals, la qüestió econòmica se'ls pressuposa. Vull dir, una elit rural, la qüestió, vull dir, ser ric, per descomptat que vas a ser ric. Fins i tot,
Ah, sí, ho donàvem per... Sí.
O sigui, vull dir, clar, això és un criteri que fixem els historiadors d'entrada, vull dir, clar, si no tens la butxaca plena...
Les possessions que té, no?
Clar, no només les... Vull dir, no és només la qüestió de les possessions, vull dir, la seva economia és una economia diversificada i al mateix temps especialitzada. Llavors, n'hi ha qui s'especialitza com a notari, n'hi ha qui s'especialitza en el mercat del crèdit. En Cosendaina n'hi ha un individu, un llaurador, que li diu el notari, que viu de rendes.
Sí.
Viu de rendes, vull dir, és un cas magnífic, no?
A mi n'hi ha, coses que em deixo una miqueta parat, perquè, clar, en el sistema feudal es basa en els senyorius, no? El senyor és el que té, sí. És, diríem, equivalen en l'actualitat com al propietari de la terra? O no, no tant és, exactament?
És que
era
només...
el que tenia el domini, diríem.
Sí, sí.
Era el que podia llogar-la o llogava gent perquè treballar la terra. O...
Clar, a veure, la qüestió del feudalisme és que efectivament hi ha una dualitat sobre el domini, val? El domini, diguem-ne, titular i el domini útil sobre la terra, no? Llavors, aquest domini està compartit. El que passa és que, depenent de les condicions de vassallatge, el senyor te pot imposar fins i tot els cultius que tu has de treballar en aquesta parcel·la de terra, no? I, per tant, ahí n'hi ha molt, molt que parlar.
Bé, hem fet una introducció llarga, però molt, molt aclaridora, i anem a sentir, a escoltar una cançó que ens ha proposat el nostre convidat, Frederic, Mul en plou. Thank you.
ja sabeu que el bar Daniel és un bar tradicional de Pego, amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, per a xuprar-se els dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
I estem amb Frederic Aparici, amb el seu llibre i el seu estudi sobre les elites rurals del País Valencià, l'edat mitjana, de l'arada a la ploma, de com els llauradors...
Per què el vas decantar per estudiar les elites rurals? La teva tesi, d'això d'on t'ha arrencat, això?
Doncs això em va vindre de dalt.
De dalt?
De dalt.
Te van imposar?
Saps? A veure, la universitat encara que parega que no té les seues jerarquies, vull dir, no és l'exèrcit, però si tens una miqueta de respecte i tal... ho assumixes, no? A veure, jo volia fer un tema, i de fet es nota, vinculat a un... En aquests moments n'hi havia, estem parlant de 2005, hi havia un corrent a tota Europa per estudiar la cultura material, les pautes de consum i els nivells de vida. I jo volia fer això, no? I, clar, això, diguem-ne que... la primera part, sobretot, la de la cultura material... és tècnicament, diguem-ne, assequible, no? Vull dir, al final es tracta d'acumular informació. I llavors el meu director de tesi, el Ferran García Oliver, em va dir, no, això no, això, aquest tema no és per a tu.
L'has triat i no és per tu. Val.
I diu, no, tu has de fer les elites rurals. I dic, les elites què?
Com que no casava massa,
això què és? Vull dir, i clar, després a mesura que vaig anar amerant-me, no, de la bibliografia, efectivament en seguida em vaig adonar de que era un tema creixent, no, de debat i de discussió a nivell europeu, doncs vaig dir, ah, doncs sí que m'interessa el tema. El que passa és que, clar, després, i en el llibre queda molt ben reflectit, perquè la darrera part, no l'últim capítol, però sí la darrera part del llibre, és cultura material, anàlisi d'inventaris de béns i pautes de consum, no? Que està ahí reflectit, però no sobre el camperolat en conjunt, que era el que jo inicialment m'agradaria haver fet, no? O pensava que anava a fer, sinó sobre les elites rurals, que té un plus, no? Perquè clar, esta gent, vull dir, el concepte d'elit rural ja és un trencament, perquè sí, això d'elit rural, vull dir, si és elit no pot ser rural, si és rural no pot ser elit, no?
Sí, perquè tenim la idea de que les elites estan a les ciutats,
efectivament,
llavors, tot i que dominen la ruralitat, però...
Clar, llavors, clar, són les elites que poden existir en l'ambient rural, i després en parlarem d'això si voleu, no? Però per un costat ixe, i després, clar, aquestes elites que van a la ciutat a fer negocis, a representar a la comunitat, o com dic, per interessos propis, doncs arriba un punt que veuen coses, observen què fan les elites urbanes, com vestixen, què diuen, què fan, i ells copien. I són els introductors de les modes urbanes i de les pautes de consum que veuen a la ciutat, que veuen què fan els governants, els municipals de la ciutat de València o del Xàtiva, de les grans ciutats, i les copien en les seues comunitats, no? I l'altre trencament, o un punt més de trencament, és quan aquestes famílies, que com dic, tenen una economia solvent i estable i ponent, doncs comencen a assolir uns objectius que no passen necessàriament per la necessitat. Què vull dir amb això? Vull dir, quan, efectivament, com que són els que més terra tenen al seu càrrec, necessiten espais per a guardar-ho, tenen les cases més grans, sí. Com que tenen més terra, tenen més animals, més machos, més eines agrícoles, servents, però arriba un punt en què arriba un punt en què aquestes necessitats comencen a ser solventades d'una manera que va més enllà de suplir la necessitat. Quan tu dorms en un llit de fusta de noguer, per exemple, no és el mateix que una fusta de pi. El llit és el mateix, però la manera en què tu satisfes aquesta necessitat és diferent. Vull dir, òbviament la fusta de noguer és molt més còmoda, desprendeix millor olor, és més resistent. Si tu te fiques major nombre de matalassos, que els matalassos poden estar omplits de borra o de plomes, no és igual de còmode. Clar, quan més matalassos, més, més alt estàs, més lluny de la humitat del terra. Clar, la il·luminació, pues, efectivament, els ciris de seu fan llum, però també fan molta olor. I això és una olor a fritanga que pareix de fira de... Saps? Clar, si tu en lloc de ciris de seu tens ciris de cera blanca, l'olor que desprèn és completament diferent. És més pur, més
net. Hi ha un refinament, no?
Hi ha una recerca, una aspiració al confort. Jo això, en el mateix tribunal me van dir, vostè ha anat molt lluny. Dic, bueno, sí, he anat molt lluny perquè és que ho he vist. Vull dir, quan uno assoleix un nivell de vida que és per a l'àmbit privat, ja no és ostentació. Vull dir, tindre un macho jove ensinistrat cada dos anys pot arribar a ser ostentació. Vull dir, igual que es compra, igual que qui es compra l'últim telèfon de moda que així, no? Però si tu, en un espai en què és el teu espai privat, t'esforces, te gastes els diners en tindre, per exemple, un llit amb doser, per a tindre cortinatges i d'aquesta manera que no entre la humitat, que és un dels grans problemes que hi ha a l'edat mitjana, això ja no és ostentació, això és que tu vols dormir bé. Clar, vull dir, del que he dit dels matalassos, no? En definitiva, elements, no?, que diuen, que te diuen, esta gent no és que volguera gastar per fer ostentació, és que aspirava a un nivell de confort en el seu dia a dia que no estava a l'abast de tots els... de tota la comunitat rural.
Hi ha un aspecte que a mi m'agradaria preguntar-te, que és lo dels... perquè anomenes en el llibre que guany diners també llogant, no acaben d'entendre, ara no m'hi és la paraula, però com, llogant impostos al senyor, o s'encarregaven ells de cobrar els impostos del senyor. I com funciona això?
A veure, és el que he comentat a des de que l'economia de les elites rurals és una economia diversificada a tot allò que està possible. Vull dir, jo m'he trobat gent que invertix en el sector de la pesca, en l'apicultura, per descomptat en la ramaderia, i també inverteixen en el mercat de les rendes senyorials i dels impostos municipals. Per què? Perquè les institucions, ja siguin titulars d'un lloc o d'un senyoriu, com els impostos municipals, el que volen és cobrar immediatament, no? Llavors el que fan estos individus, com per exemple en el cas del Delme, no? És la renda se subhasta a aquell, és una subhasta pública, i aquell que dona més preu, no? Pues és el que s'endú la recaptació posterior.
Vale.
Llavors, clar, això què implica? Tindre liquiditat. Vull dir, aquesta gent té diners sense casa, comptants i sonants. Llavors són ells els que en el moment de la subhasta, o a vegades fins i tot sense subhasta, arrenden els impostos o les rendes senyorials, avancen els diners al senyor o al municipi, al que siga, i ells són els que a través de les seues companyies, de les seues coneixences, perquè són famílies arrelades al territori, s'encarreguen de recaptar els diners. Clar, ahí n'hi ha un marge per al benefici, vull dir. Per això es fa la subhasta, vull dir, el senyor o el municipi renuncien a la totalitat del que podrien recaptar, si ho feren ells, a canvi de l'avançament i de llevar-se la feina de la recaptació. I ahí, clar, aquesta diferència, ahí és on està el guany.
Clar. Mm-hmm. Ells s'encarreguen de cobrar...
Ells personalment no, però tenen les persones que ho fan. Sí. O a vegades simplement fan un subarrendament per a una altra persona, algun altre col·lega que conega el territori. I a vegades fins i tot no és per obtindre un guany directe, sinó per a que no l'obtinga un de fora. Perquè les elites rurals estan lligades al territori. I això és una diferència fonamental respecte al que són llauradors rics. Per això les elites rurals no són llauradors rics, són molt més que llauradors rics. Per a començar, totes les elites rurals no són llauradors, però és veritat que una part important sí que són llauradors. Llavors, la seva riquesa, com dia al principi, la seva riquesa se'ls pressuposa. N'hi ha altres elements, no? Vull dir, l'ascendència sobre la comunitat, en certa dosi de paternalisme. Abans parlàvem de l'església de Penàguila. Quan tu visites l'església de Penàguila, sapigueu que aquestes lloses que hi ha allí les va pagar Lluís Fenollar, val? Que va ser un dels batlles de Penàguila i que ell, en un acte d'amor
no a la comunitat... No sabem d'on va treure els diners, però ho va pagar ell, no?
Sí, però vull dir-te, exacte, vull dir, és veritat que la noció de l'Ile Rural té probablement una connotació excessivament positiva i que no sabem la cara B, la lletra no impresa, no? d'eixes desigualtats i d'eixos equilibris, per descomptat, no? Però el cas és que des del paternalisme, i per això insistís que n'hi ha certa dosi de paternalisme, aquestes elites rurals s'identifiquen, s'impliquen en la seva comunitat. Uh-huh. Estan arrelades
al territori. A mi crida molt l'atenció que quan expliques aquestes elites rurals, diu, tenen bancals, tenen terra, tenen treballadors que ho fan, tenen machos, tenen ferramentes, dels excrements dels animals utilitzen per a adobs, per a les terres. És com una economia circular que ara totalment. Es parla molt, però en aquella època es faria molt això. I primer consumixen ells, ho venen propet a que ho puguen vendre, però també els excedents han de buscar gent per a que els ho compren. Normalment ho portaran a la ciutat, possiblement, no? I en això comerciaran, no? Ho dic perquè són llauradors, però no, possiblement no directament no treballen, sinó que ells contracten a gent que ho faça, tenen tots els materials, agricultura, ramaderia, comerç, no? I veus tu com una economia que floreix, no? Activa, dinàmica, cosa que actualment no es veu, no? Dels pobles, de les zones rurals. Pareix que s'estigués tancat, pareix que tot estigui fent-se, l'economia està centrada a les ciutats, i en l'edat mitjana eren els pobles de la zona rural la que tenia aquest dinamisme, no? A les ciutats eren molt menudes, no? Tenien poca població, però eren centres polítics o centres comercials, no? I clar, però realment on es produïa i on s'obtenia l'excedent era les zones rurals. No? Completament una visió molt diferent ara, que la diferència pot ser que siga que en aquesta època estem en una globalització, pot ser que hem de competir amb la resta del món, i en aquella època era rendible, no? Fer el que feia, produir i saber com fer-ho també, no? Utilitzar ferramentes, o tenies un rendiment a la terra dels animals, de lo que tingueres, gallines, tal, tenies un rendiment i sabies que ho vendries segur, no? I veus tu que però actualment pot ser que estem en una època de la globalització, ha incrementat molt la competència, i això pot ser que hagi arruïnat, no, com ho veus tu?
Jo,
veient-ho no. des de l'actualitat.
Te diré que no, perquè, te dic que no i te dic per què. La globalització, vull dir, precisament al segle, aquest llarg segle XV es produeix la gran integració econòmica europea, val? Llavors així arriben naus genoveses que en Benidorm, Vila Joiosa, vull dir, que fundeixen on poden, i que precisament com tu dies és l'agricultura el producte estrella, vull dir, els productes agrícoles, panses, fruites assecades, canya de sucre en l'horta de Gandia, arròs, vull dir, el que exporta València i el que col·loca València en el mapa global, que llavors és bàsicament europeu, però bueno, el món global d'aleshores, és l'agricultura. Jo diria que el problema no és tant la globalització a l'escala nostra actual, com sobretot la desatenció i el rebuig que des de la ciutat i des de les elites polítiques actuals es fa sobre el món rural. I quan dic elites polítiques, no només pense en els polítics, sinó això ho acaba traslladant a la gent, no? Vull dir, a mi això de clavar-se tot ara amb els polítics, que per descomptat, però vull dir, al final els polítics els ha posat la gent, vull dir, no, sí. Si has pres la comunió en una mirada, jo crec que tots tenim prou per veure més o menys cadascú com és, no? Cadascú dels polítics, vull dir. Llavors, clar, quan tu poses al capdavant de amanar a gent que no és competent, que al final estan en estructures, en empreses de col·locació, que és el que són els partits, doncs al final te ho acabes menjant. Llavors, clar, quan tu estàs en el supermercat i preferixes escollir per 10, 20 cèntims un xocolata, i això m'ha passat a mi, un xocolata de marca blanca per un xocolata d'una marca qualsevol del país, això no és cap polític, eres tu. dime que te va mal l'economia, que necessites... Bueno, jo no... Però això és la gent. Llavors, jo crec que al segle XV el que prima és que n'hi ha un negoci. La gent és conscient de que el negoci està en la terra. En la terra, en el doble sentit. En la terra en el sentit estricte i en la terra en el sentit del país. I això, precisament per això, quan comença a col·lapsar tot això, quan aquestes elits se n'adonen que ja la seva butxaca no està igual de plena, es munten les germanies. Uh-huh. I clar, perdre allò, alguns me diuen exagerat, però jo crec que molts mals de la societat valenciana venen de la derrota de les germanies, perquè suposa acallar tot aquest sector dinàmic que es mirava en la ciutat. I llavors, clar, què està passant a la ciutat? Bueno, pues la ciutat està la Inquisició, que està carregant-se el sector burgès liberal. La Inquisició se carrega el Jesús Burguer, llavors en aquest context de pèrdua de poder adquisitiu esclaten les germanies, que inicialment és un moviment artesanal urbà, però ràpidament es converteix en un moviment rural, perquè efectivament allò que veuen els artesans de la ciutat de València, de la ciutat de Xàtiva, ho veuen també aquestes elits, perquè és que es coneixen. Vull dir, la ciutat no és un element estrany per a les elits rurals. Elles van allí a fer negocis, a defensar els interessos, o sigui, a fer negocis en nom propi o de la seva comunitat, i a observar, i allí parlen. Òbviament, vull dir, no estem parlant de grans diferències, no? però vull dir, aquestes elits de Palma de Gandia, per exemple, per dir-ho a algun lloc, van a Gandia, van a València, i veuen el que veuen, i clar, i seran les primeres víctimes de les germanies, de la repressió de Germana de Foix.
Estàs plantejant que potser en l'actualitat hem anat evolucionant i s'ha centrat molt en les grans ciutats, i les ciutats viuen d'esquena al món rural.
Clar.
I no valoren tot el que s'ha obtingut, tot el que es fa, no? I...
Vull dir, jo què sé, quan per exemple arriba la temporada de la cirera i veig un xoto regatejant el preu de la caixa, de dir, che, vull dir, has vingut així a passar el cap de setmana o a dinar, vull dir, que pagues el que valga, que saps, vull dir, i te deixes els diners, dir, perquè ja és prou que vens un dia, saps, vull dir, com per això, no? Com per a no estar discutint per nimitats, vull dir, perquè és que al final apostar pel país és qüestió de voluntat, vull dir. No té més.
Anava a comptar que els parles de sous era la moneda.
Sí, a veure, és que clar,
o valoraves tota la terra, o valores, fas comparant la quantitat de terra que té un, que té l'altre i tal, per veure el patrimoni que tenen, i parles de sous, no? O sigui, o transformes tot a sous. I realment ara...
A veure, sous és la moneda. Vale, és com si te ho diguera en euros.
Sí.
Vale? No és el concepte nostre de sou.
No,
el nostre concepte de sou ve d'eixa paraula, però sí, amb un nou significat. No? Llavors, ja en el sistema monetari hi ha lliures, sous i diners, que és el sistema que encara perviu en el món britànic, en el món anglosaxó. Les lliures...
Sí, així de fet encara les dones van a comprar mitja lliure de tal, o una lliure...
Això trobo que ja...
Ara ja no s'ho tornarà tant, però jo ho he sentit...
Sí, jo ho he sentit una major.
Però això és lliure en el sentit d'unitat de pes.
Sí, però fa referència també a una moneda antiga, no? Perquè això són...
No, és la mateixa paraula amb dos significats diferents. Llavors està el sistema monetari, que és una moneda de compte, que damunt és que no existeix això en realitat... Vale? És la moneda de compte amb què compten, i després està la moneda real de València. Llavors, clar, quan te diuen el preu d'una transacció o d'alguna cosa, és pues això, 20 sous de moneda real de València. Llavors, clar, hi ha una equivalència entre la moneda de compte i la moneda real, que per al cas valencià és bastant estable. Vull dir, la inflació, per exemple, la inflació està ja a finals del segle XV i primers anys del segle XVI, i és el motiu un dels motius de les germanies. La inflació. Fins a aquest moment la inflació està estable, que és el somni de qualsevol economista, vull dir, una inflació estable
no n'hi ha inflació, sí, molt baixeta.
Hi ha molt lleu, vull dir, l'interès del crèdit es manté en el 8,33 estable durant tot el període baix medieval. I això és, per això parlem en sous. Els modernistes, com que ja ha hagut un increment de la inflació brutal, ells parlen en lliures, perquè lo de sous seria excessiu.
Però n'hi havia papers, n'hi havia moneda, bitllets, moneda...
N'hi havia moneda, per descomptat que n'hi havia moneda, de fet, en les
rurals... No queda res? Que no queda...
Sí, en excavacions apareixen monedes. Sí,
acunyades
sí.
En València?
Sí, clar, monedes reals de València és una de les primeres coses que faig home primer. Per a diferenciar el Regne de València d'altres... crear la moneda de València. Llavors este és el rural, de fet no només tenen moneda, una mostra dels negocis i de l'amplitud geogràfica dels negocis que fan, tenen monedes de diversos llocs, vull dir, tenen monedes castellanes, monedes aragoneses i catalanes, que sobretot han vingut a través dels mercaders, i per descomptat tenen monedes valencianes i els musulmans també, vull dir, estem parlant tota l'estona de les rurals cristianes, però també hi ha
elits rurals musulmanes.
Sí.
I ho acceptaven?
Sí, com? Però descomptat. Vull dir, de fet, actuaven conjuntament. Vull dir,
eren, no hi havia problemes religiosos?
No. La religió no era un entrebanc. Els diners no tenen. De fet, en molts llocs de senyoriu són aquestes elits rurals les que es actuen conjuntament amb les elits rurals musulmanes per a arrendar impostos o per a arrendar rendes senyorials o per a donar-se la informació. Vull dir, al final la clau de les elits rurals és la informació que tenen per a saber casaments, per a saber senyorius que estan en venda. Vull dir, al final hi ha llauradors, com este que comentava des, que es converteixen en senyors feudals. Vull dir,
van adquirint propietats, van senyorius, comprant...
Senyorius. No? Van ahir senyorius i
llavors... Però això vol dir que és propietat seu o tenen el senyor, dret de cobrar impostos, diríem?
Són els senyors i per tant són el que nosaltres, per a nosaltres diríem propietaris. Sí. I clar, és molt divertit, no? Perquè te diu el notari, fulano de tal, llaurador, senyor de... I això, sí. Més d'un se li col·lapsa el cervell.
Has parlat de casaments, sí. Ahir també era un negoci, per formar part del negoci, perquè crec que anomenes algo de la dot.
Sí.
Com funcionava això?
A veure, els matrimonis, això també és un altre tòpic que tancar, no? Els matrimonis són concertats, com tots els matrimonis, vull dir, com avui en dia els matrimonis són concertats, vull dir, encara que la gent es pense que no, quan tu, la teva parella procedeix del teu mateix poble o del tenir un mateix ambient econòmic o de treball, això és una altra forma de concertació de matrimoni, i els matrimonis concertats són bons, vull dir, la gent, això, el romanticisme és que ha fet molt de mal, entre Walt Disney i el romanticisme han fet molt de mal, però els matrimonis concertats són bons, per què? Perquè, per a començar hi ha una qüestió sentimental del pare amb els fills, no? Vull dir, ningú vol el mal per als seus fills, i això no cal que vinga Walt Disney ja contar-nos,
tot i que en algunes pel·lícules pareix que no sigui així, no?
Ja,
no?
Clar, vull dir,
el que volen és més interessos que el benestar de la...
Clar, llavors quan els matrimonis se negocien no són dos individus, vull dir, ahí va tota la parentela, i se negocia unir patrimonis. Per a què? Per a garantir la viabilitat de la família. Vull dir, ja ho diu la dita castellana, les penes com pan són més fàcils de passar. Llavors, clar, esta gent diu, home, és que no es coneixen. Bueno, pues ja se faran. Vull dir, precisament els testaments... vull dir, és que no m'agrada, pues si no t'agrada fas que t'agradi. Saps? Vull dir, i els testaments em donen la raó. Vull dir, quan una dona diu que em soterren al costat del meu marit... Vull dir, o quan un marit diu que ens soterren al costat de la meva dona, vull dir, això no és, ahí no hi ha cap obligació. De fet, per exemple, per posar un exemple conegut, la dona de Pere Marc, la mare d'Ausias Marc, no se soterra amb l'home. Igual Pere, saps? Vull dir, no se va portar bé. I en canvi Isabel, que és la primera dona, Isabel Martorell, que és la primera dona d'Ausias Marc, se fa soterrar en la capella familiar i, la, i li, deixa, li deixa el dot li deixa el dot al seu home, a Ausias Marc, sense haver hereu, que això, és, això va en, tot, en contra de qualsevol lògica econòmica feudal. I per això Joan Martorell
anirà, podia anar a parar al
germà. Clar, per això Joan Martorell va darrere d'Ausias i li diu: tu has marejat a la meva germana, tal, no sé què, l'has enganyat, no? Vull dir, l'has enganyat no, no amb una altra, que no ho sabem, sinó en el sentit de dir, l'has marejat perquè te fas a tu hereu, quan saps que el dot, si no n'hi ha fill del matrimoni, ha de tornar a la família de la dona, no? Vull dir, això és amor. Això és amor i no cal que vinga Walt Disney a explicar-m'ho, no? Llavors, en el cas de les elits rurals, pues, igual que en la noblesa, igual que en les monarquies, n'hi han enllaços que estan totalment estudiats, no? I que responen a la necessitat de garantir que vaig a bé i que amb dues famílies mantinguin la seva preeminència i el seu patrimoni.
Bueno, mos queda molt poquet temps i una pregunta que pensava que Joan Albert la volia fer és els documents, que trobo que es contesta ràpidament, els documents, per exemple, de Pinàguila, estan en llatí, estan en valencià? En quines llengües estan?
Estan fonamentalment en llatí o en valencià. Vull dir, si a no ser que el tipus siga de...
Però no sé, he vist alguns textos on diu, no s'entén res, això tu
saps llegir? Estaria en llatí, clar.
Quan no s'entén res és llatí, no?
I perquè dius, ostres, això... Que no és lletra fàcil. Tu domines el llatí, tu llitges els arxius i saps, ho entens tot el que diu?
Home, més o menys, vull dir-te.
N'hi ha cada... Mare meva,
perquè... Són cal·ligrafies també molt curioses, la forma d'escriure, no?
És la cal·ligrafia del moment, no? Que estan ahí, llavors, depèn molt de si el document està ben escrit, no? O sigui, ben escrit en el sentit de bona lletra, en calma, o tot el contrari, en l'acord de justícia, que està l'escrivà enregistrant les paraules taquigràficament, saps? Vull dir, perquè al ser un judici ha d'apuntar les paraules exactes. Llavors, clar, està ahí apuntant i la lletra és infernal. En canvi, el protocol notarial que té tot el temps del món, doncs la cal·ligrafia és molt més agraïda.
I tu ho agraeixes, segles després.
Sí, totalment.
Parles de Pego també?
Sí.
Has vingut a Pego per l'arxiu?
He vingut puntualment, però sí.
Molt bé. No ens queda temps per a molt més.
Estaríem així
hores parlant. Ha estat molt interessant l'aportació sobre les elites rurals del País Valencià. Moltes gràcies, Frederic.
Un plaer.
I esperem que siga èxit, que la gent llisga sobre l'època, perquè ens aporta molta informació.
Està molt interessant. Jo he començat a llegir-lo i està molt interessant.
Jo ja el tinc.
Jo el recomano.
Per a començar a llegir-lo.
Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut, Frederic.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Un plaer. Fins una altra. Adéu.